els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Vinga, va, i un dimarts més, ja sabeu que és temps per parlar amb la gent de Blanquerna i de fet, avui volem parlar, i hem aprofitat per parlar d'un dels documentals del moment a 3CAT. De fet, s'estrena avui mateix el Sense Ficció i porta per títol Sempre Imperfectes.
Gorda, vaca, foca, ballena... Si jo menjava alguna cosa, doncs després intentava o bé vomitar-la o bé cremar-la des de molt petita.
Jo cada vegada que em veia, fos on fos, jo sentia fàstic. Tots els problemes que he tingut...
Clar, avui, dimarts, a les 10 de la nit, TV3 emetrà aquest documental, que és el retrat d'una de les cares més fosques del món d'avui, com és la pressió estètica. Dirigit, per cert, per la periodista Laia Mestre, Sempre Imperfectes, posa, doncs, què hem de dir, sobre la taula el debat de la pressió i la lluita diària contra el cos, un tema que preocupa i molt de forma transversal a tota la societat. Avui al matí a Ràdio Estel, justament ens volem preguntar per què hem arribat fins aquí i quins són els responsables de que alerta a Catalunya 6 de cada 10 adolescents, 6 de cada 10 adolescents rebutgin el seu cos i que a casa nostra 28.000 joves pateixin trastorns de conducta alimentària, sent gairebé en el 90% dels casos noies. Déu-n'hi-do, esfereïdor. Clar, per tot plegat, avui hem convidat a l'estudi el doctor en psicologia Josep Castillo Garaulloa, que és doctor en psicologia i professor a Blanquerna Universitat Ramon Llull. Què tal, Josep? Com estàs?
Bon dia.
Com
bé,
anem?
Gràcies per convidar-me.
Gràcies per venir. Gràcies per venir a l'estudi, perquè, clar, jo ara estàvem aquí compartint aquestes dades, són esfereïdores, no? Mm-hmm. Perquè des d'un punt de vista psicològic, Josep, no sé, per poder-ho arribar a entendre, si és que en algun moment es pot arribar a entendre, que potser també seria una pregunta a fer-nos, no, Josep? Primer contextualitzar, no? Què és la pressió estètica, no? Des d'un punt de vista psicològic.
Bueno, la pressió estètica té a veure amb aquest context social, no? Psicosocial, pel qual es considera que el nostre cos ha de ser d'una determinada manera, no? Ha de tenir uns determinats components en quant a especialment el que jo crec que té més impacte és el tema del pes corporal, no? Bueno, doncs aquesta normativitat excessa socialment és com una com un núvol, no?, que va pressionant a poc a poc a la gent, moltes vegades sense adonar-nos, aquest és un dels problemes, per complir amb aquests estàndards de bellesa, aquests estàndards corporals.
No? Clar, tu deies, aquests estàndards de bellesa que han anat canviant, no?, durant les èpoques. De fet, és que és així, o sigui, la bellesa sempre ha estat una obsessió claríssima, això és així. S'han anat des dels temps immemorials d'alguna manera. Per què avui, no?, Josep, s'ha convertit en una xacra que malmet la salut mental, especialment la dels joves, especialment la de les noies? Com ho hem d'entendre, això, no?
Bueno, sense voler demonitzar les xarxes socials, que, diguéssim, les pobres, entre cometes, estan força qüestionades actualment, jo crec que és evident que la possibilitat de, a través d'un mòbil, doncs, veure, no?, amb TikTok, amb Instagram, etc., milers de cossos, no?, suposadament perfectes, doncs suposa una pressió evident, no? En altres èpoques, sense xarxes socials, tu podies sortir pel carrer, veure cossos de persones pues, que més o menys et podien semblar més atractius. Evidentment, com dius, hi havia un estàndard de bellesa, sempre hi ha hagut, però aquest contacte pràcticament permanent, no?, a través de les xarxes, doncs jo crec que té un impacte rellevant.
Des d'un punt de vista també psicològic, o sigui, de quina manera un missatge que rebem per xarxes socials, com tu ara ens estaves explicant, no?, es pot convertir en una obsessió, no? Perquè és això, vull dir, tots podem rebre missatges, no? Tu deies, sí, que en l'actualitat les xarxes socials és aquesta plataforma, no?, sí, de comunicació, la plataforma dels joves i dels adults en general, no? Però amb ells té aquesta clara influència, en aquest cas negativa, com es converteix en ells, no?, en aquesta obsessió? Perquè tu pots rebre el missatge i pots dir, bueno, pots tenir aquesta maduresa, sí, no sé si va per què, Josep?
Sí, clar, això caldria especificar-ho, és a dir, que hi hagi una pressió en el sentit de la bellesa, per exemple, no? Del pes corporal, no implica que tothom sigui igual de vulnerable cap a patir una dificultat, un conflicte o un trastorn, no? Per tant, a tots ens agrada ser atractius, els humans som éssers socials, per tant, la nostra imatge té sempre un pes, no? Quan ens veiem per primera vegada, quan tenim una relació, doncs la nostra imatge física hi compta moltíssim. Ara, per convertir-se en una obsessió, potser la persona ha de tenir alguna vulnerabilitat especial. Per exemple, doncs, que hi hagi algun conflicte, no? Algun conflicte de relació amb si mateix, algun conflicte, diguéssim, d'identitat, que es traslladi o es col·loqui, per exemple, amb la imatge corporal. Aquí sí que aquesta dificultat personal, aquest conflicte amb la personalitat, amb la identitat, pot arribar a través d'aquest posicionament en el cos a convertir-se, doncs, en un trastorn de l'alimentació o en una obsessió per la imatge corporal.
Per tant, resideix, per no generalitzar, Josep, però que potser l'origen d'aquesta obsessió és aquest, diguéssim, tractament d'un mateix, no? De la mateixa personalitat, no? De conèixer-se a un mateix.
Efectivament. De com construeixes tu la teva identitat, no? Recordo, per exemple, una pacient, una noia, que cada matí es llevava i feia, doncs, un ball amb TikTok i es gravava, no? Si aquella gravació ella la mirava i li satisfeia, pues ja el dia
anava bé,
ja funcionava, està. Sí. Ja està, no? Però, clar, va arribar un moment, doncs, que no es va començar a agradar, però no perquè no el seu cos hagués canviat, per exemple, o perquè cantés o ballés pitjor que abans, sinó perquè va començar a deprimir-se per algunes dificultats que tenia a nivell, pues, d'estudis, a nivell familiar, etc. Per tant, jo crec que aquesta idea és interessant, no? És important. Col·loquem en el cos problemes de tipus, diguéssim, psicològic, altres preocupacions, altres conflictes posades allà. No?
Per tant, és importantíssim, Josep, anar a l'origen, no? Del per què,
clar.
No? Prové aquesta obsessió, no?
Efectivament. És... Efectivament. Ara, això, clar, aquí pot haver-hi un treball, no? De reflexió personal.
Correcte, com es fa, no? Això, no? Com s'arriba, no? Aquest origen.
Com s'arriba? Bueno,
teràpia,
suposadament els psicòlegs hauríem de saber-ho, però és complicat.
És complicat.
O sigui, la idea és que cadascú té capacitat, una capacitat reflexiva, té una capacitat de mentalització, és a dir, d'entendre, no? Les seves dificultats, per tant, d'adonar-se de que potser està exagerant en aquesta importància que li dona la imatge corporal, però hi ha un moment en què nosaltres mateixos o amb el suport del context no, això no és suficient per canviar, no? per reduir, diguéssim, aquesta obsessió, i per tant necessitem ajuda professional.
Mira, és que ara també, clar, estava pensant en el títol, Josep, d'aquest documental que veurem aquesta nit a 3CAT, no? Aquest sempre imperfectes. Creus que d'alguna manera, clar, no li hem sabut com a societat, no li hem sabut donar el valor suficient al fet de ser imperfectes?
Efectivament, el títol, clar, el títol, diguéssim, del programa i la pròpia expressió de perfecte i imperfecte, sí, remet al narcisisme, no? Remet al desig de perfecció, per tant, a no acceptar límits, no acceptar, doncs, que efectivament el nostre cos, doncs, potser no és absolutament perfecte en funció de quins estàndards, que nosaltres mateixos com a persona tenim de vegades, pues, també limitacions, que són vulnerables, no? Per tant, en aquest manec, no, del narcisisme, té a veure amb el que comentava abans, no, de la imatge que tinc de mi mateix, d'aquesta identitat, no? Doncs la manera com maneguem el narcisisme ens col·locarà en una posició de més salut mental o de més dificultats, per exemple, associades al cos. Però podia ser també, doncs, associades, jo que sé, a la perfecció en el treball, no? Has de ser perfecte, has de fer tots els programes, doncs, brillants, has d'estar sempre lúcida, bueno, no pots cometre cap error, no, tot això et portarà a patir.
Deixa'm preguntar-te també a quina edat, no? Potser perquè aquest grau de maduresa, no? Ara que tu parlaves de com podem construir la nostra identitat, no? A quina edat, doncs, adolescents, entenc, no, Josep, poden dir... Es poden fer aquesta pregunta, el grau de maduresa de dir com sóc jo, no? O com puc ser per millorar, no? Això és normal que se plantegin aquesta pregunta als adolescents?
Sí, clar. Hi ha un moment... Clar, el nadó té molt poca consciència de si mateix, només té una consciència sensorial. Tinc gana...
Lo bàsic.
No? Lo bàsic.
Tinc son, no, Josep?
Lo bàsic, això no es perd mai, no?
Sí.
Però a partir de que anem creixent, a partir dels 8, 9, 10 anys, anem desenvolupant molta més consciència d'un mateix, no? I llavors, a partir de l'adolescència és quan aquesta consciència d'un mateix, tant física com psicològica, qualla, no? I és on poden començar, per exemple, les dificultats en l'àmbit de l'alimentació, en l'àmbit de la imatge corporal, però també això, tot i les grans xifres, com has comentat abans, doncs també la majoria d'adolescents van fent el seu camí, van superant els seus conflictes, van superant que no m'agrada això del meu cos, que no m'agrada el nas, ho van superant, ho van assumint, i ho porten endavant. No?
Josep, la frase que es diu sempre és saber acceptar el teu cos.
Clar.
Com podem aconseguir això, no? De saber acceptar, no?
Sí, d'entrada, clar, quanta més diversitat d'elements atencionals tinguis, millor. És a dir, si la teva vida està col·locada una mica com la meva pacient que comentava abans, sí, no? Que ella tenia altres aspectes de la seva vida i era una noia maca en molts components d'ella, no? Però si tota la nostra autoestima està col·locada en un aspecte de la nostra vida, doncs ja tenim més risc, perquè si tota la teva identitat i autoestima està col·locada en la perfecció corporal, perfecció que mai assumiràs, a més, la publicitat i totes aquestes imatges de les xarxes socials ja s'encarreguen de comunicar-te que mai ets, no? O mai tens un cos perfecte. No oblidem que darrere de molts d'aquests aspectes hi ha negoci, hi ha gent que guanya diners, no? Des de cremes de bellesa fins a dietes o el que sigui, no? Per tant, jo diria que hem de ser capaços, a mesura que anem madurant, de diversificar les nostres fonts d'autoestima, diguéssim, no? Que puguem ser en part nosaltres mateixos, que puguem ser les persones a les que estimem. Bueno, tot això és un procés.
Aquestes persones a les quals estimem, deies tu, deixa'm també avui incidir amb les persones que pateixen, no? Vull dir que la seva persona, com una persona estimada per ella, doncs pateix un trastorn, no? Alimentari o qualsevol problema, no? En aquest sentit, qualsevol problema amb el seu físic. Les famílies, em refereixo, les amistats, perquè Josep, a vegades ens planteja, és que no ho puc entendre, no? Com ells, no sé si m'estic explicant, es veuen el que no és, no? Aquesta realitat que no és. Aquesta xarxa, no? Al voltant de les persones, de les víctimes, si m'ho permets, no? D'aquesta xacra, com hauríem d'actuar, no? I com hauríem, sobretot, d'empatitzar amb aquestes víctimes?
Sí,
no sé si es pot dir víctimes, Josep? Com ho diries tu?
Sí, bueno, la persona que pateix un trastorn...
És víctima la persona que pateix?
Sí, és víctima.
De si
mateixa? De vegades
mateixa?
De si mateixa, efectivament, no? De vegades d'aquesta... Per exemple, en els trastorns d'alimentació és molt freqüent el desig de control, no? A banda de la perfecció i el control, són dos trets de la personalitat, no? Llavors, això, evidentment, afecta el context, no? De fet, ja moltes de les intervencions psicològiques tenen en compte a la família, no? Perquè hi ha un impacte al voltant molt significatiu. Jo crec que quan hi ha un trastorn s'ha de buscar ja ajuda professional i la família, doncs, una de les feines que ha de fer és aquesta, no? Intentar aproximar-se al dolor de la filla, que efectivament, com tu comentes, no s'entén. Per exemple, la distorsió de la imatge corporal, no? Algú que t'està dient estic grassa, quan tothom, objectivament, no només veu que no està grassa, sinó que moltes vegades està dramàticament prima, no? Fins a aquestes situacions en les quals la persona, doncs, arriba als 30, als 20 quilos de pes, no?
L'altra pregunta que ens fem també, i que les dades de l'inici ho comentàvem, per què noies, no?, són les més propenses a rebutjar el seu propi cos, Josep?
Hi ha un viatge de gènere, hi ha un viatge de gènere en la criança, amb la noia és més sensible a tot el que sigui el cos, la cosificació, no? Les dones ja des de petites, ja des de la infantesa, reben aquesta mirada més posada en el seu cos que moltes vegades en les seves capacitats, no? Més posada en el seu atractiu físic, la cosificació sexual, no? Aquesta mirada més sexualitzada cap a les noies, no? Jo crec que és formar part de la socialització de gènere, és a dir, de com les nenes són criades en comparació amb els nens.
Clar, tu deies, és cert, que estem constantment bombardejats amb missatges de cossos perfectes i de vegades sense voler, clar, és que t'hi acabes comparant.
Evidentment.
Siguis un adolescent, no, Josep? Hi ha alguna manera de reeducar justament el nostre cervell per esquivar, o, si més no, aquest pensament negatiu que ens pot venir?
Sí, el primer element amb qualsevol qüestió psicològica té a veure amb la capacitat d'adonar-se'n, no? Capacitat d'adonar-se'n de si aquesta influència que potser rebo amb aquest bombardeig de missatges, d'imatges, etc., sobre una suposada perfecció corporal, doncs per què m'està impregnant d'aquesta manera, si s'està convertint, com deies abans, en una obsessió. Per tant, el primer és aquest aspecte de la reflexió i també valorar en quina mesura això està influint negativament en la teva vida, no? Al final, el canvi sempre ha de partir d'una emoció negativa que et genera, per exemple, aquest control sobre el pes, aquest control sobre la imatge física, sobre la vestimenta, etc. No? Per tant, bueno, aquí estaria, jo crec, una de les claus de l'assumpte, no? La reflexió, i que la persona digui, home, això, tanta obsessió pel meu cos m'està provocant més problemes que avantatges.
M'estàs dient que no puc envellir, que no puc perdre atractiu.
Però hemos llegado a una sociedad en la que se prefiere una persona enferma que una persona gorda.
Hi ha molta pressió, molta pressió. Ho he passat molt malament durant tota la meva vida.
Clar, l'actriu Àngels Guinyalons, estan escoltant el cantant Miqui Núñez, són alguns dels testimonis que apareixen en aquest documental Sempre imperfectes. En aquests casos, clar, parlem de persones que estan molt exposades, Josep, a la mirada dels altres. I, clar, el fet que els altres critiquin el nostre cos és també una construcció mental nostra? Creus que és així?
Sí, a veure, que algú critiqui el nostre cos pot passar en la realitat, no? De fet, hi ha algun testimoni d'aquesta persona grassa,
sí,
doncs,
sí,
que li diuen gorda, que li diuen vaca, que sé què.
Clar, i ara hi ha les xarxes socials que funcionen com un altaveu, no?, implacable, en aquest sentit, que l'efecte encara és més intens.
Ah, efectivament, no? I penges una fotografia i llavors poden dir, pues, caram, estàs desmejorado, no?, o caram, veig que has guanyat pes,
sí.
I tot això, efectivament, ens influeix, no? Per tant, sí, també voldria dir, no?, que no se m'oblidi, que almenys alguns dels testimonis que surten en el programa són de gent que té una carrera professional, que almenys des de fora va construint la seva vida, no? Per tant, jo crec que també és un missatge com de que és possible que, i segur que hi ha moltes persones molt afectades d'una manera tremendament negativa, però hi ha d'altres que van poguent, malgrat el patiment, van poguent superar situacions de la vida i van poguent desenvolupar una carrera professional, etcètera.
Mira, per ja anar acabant, avui estem amb el Josep Castillo Garayoa, que és doctor en psicologia, és doctor, com dèiem, i professor a Blanquerna Universitat Ramon Llull. Els oients que ara, doncs, que tenen fills adolescents. Josep, bueno, posa la mà al cap.
Enhorabona per tenir un fill adolescent. És una gran...
Molts ànims.
Molts ànims. No, els adolescents són molt macos, són molt macos en general, tot i que sí que s'ha de tenir paciència.
Com podem, no? Perquè imagina't algú que ens estigui escoltant, no? I que com podem detectar, no?, aquells indicis d'un trastorn de conducta.
Bueno, a banda de la concreció del menjar, no?, que comenci, doncs, la restricció, no?, en menjar molt poquet, no em posis més, treu-me, tot això efectivament és una senyal. I també els canvis de personalitat, els canvis de caràcter, la persona que va fent no només un menjar més restrictiu, sinó també una vida més restringida, no? Que doncs veus que potser deixa de sortir, no? Deixa de fer coses que li agraden, tot això serien senyals, no? Hi ha més mal humor, hi ha tristor, aquests canvis, no? Tant en l'alimentació com diguéssim, en l'estat d'ànim i en la personalitat serien els elements a observar.
I ara sí, per acabar, li prometo que és la darrera, perquè avui coneixíem un estudi del Ministeri de Salut que feia referència, si m'ho permet, justament aquesta franja d'edat entre els 14 i els 18 anys, feia referència sobre els comportaments addictius, no? Mm. I ens cridava molt l'atenció que cada vegada més, no?, s'està donant més joc, mai millor dit, aquests jocs d'atzar, aquestes criptomonedes, no sé si ha tingut l'oportunitat de poder veure, no?, aquests resultats, i cridava molt l'atenció, clar, en primer lloc, videojocs, al món de les criptomonedes, que se'm fa molt complicat, no?, d'entendre moltes vegades, no, Josep? I també les apostes, no?, esportives. Clar, és que són molt joves, no? A on rau el problema aquí, Josep? No?
Bueno, aquí tenim l'accessibilitat, no? D'entrada, abans per apostar havies d'anar, no sé, a un casino, no? Hi havia pocs casinos.
Molt més restrictiu,
bingo,
no, Josep?
No?
Sí,
un bingo, sí, etcètera. Sí, ara pots fer-ho des de qualsevol hora del dia i de la nit, des de casa teva, no? Per tant, aquesta accessibilitat. I després jo em remetria també una mica amb aquesta dos idees que hem dit abans, no? Dificultats personals posades en algun aspecte de la vida, com pot ser el joc, com pot ser la imatge corporal, i doncs això, aquesta insatisfacció i aquesta búsqueda d'una felicitat d'alguna forma espúria, falsa, no? Com a través de l'aposta guanyaré diners, em faré ric, s'acabaran tots els meus problemes, no? Seré poderós, el narcisisme que comentàvem abans, no? Bueno, jo crec que al final hi ha dos o tres components psicològics que estan molt presents en pràcticament tots els problemes o conflictes de la vida, no?
Moltes gràcies. Repetirem, Josep.
Bueno.
Vindràs un altre dia o no a parlar-nos dels nostres adolescents?
Sí, els adolescents, sí, i tant. Sí, per què no?
Josep Castillo Garayoa, dèiem, doctor en psicologia, professor de Blanquerna, gràcies.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.